Notícies Vespre. Karen Madrid.
Aprovat el pressupost municipal pel 2022, el més alt de la història de l'Ajuntament. Disposarà concretament de 252 milions d'euros, 20 més que en l'exercici actual, dels quals 26 es destinaran a inversions. Els comptes han prosperat gràcies al suport de Junts per Sabadell, la regidora no adscrita Marta Morell. Els defensors dels números en destaquen les millores en els serveis municipals, l'espai públic o la recuperació econòmica, mentre que la resta consideren que falten projectes estratègics. En cultura, l'Embassat aspira a convertir-se en el primer festival musical de la temporada de primavera-estiu. Ho farà avançant la seva nova edició una setmana respecte a aquest any. Serà el 20 i 21 de maig. A més, en declaracions en exclusiva a aquesta emissora, els organitzadors ja han anunciat alguns dels noms que en conformaran el cartell. Chico Blanco, Bayuca, Mujeres i la sabadellenca Santa Salut se sumen als ja coneguts Dani i la Dilla Russa. En esports, algunes penyes del Sabadell, com els Honor 1903, emeten comunicats demanant canvis a la directiva del club després de la derrota d'ahir contra el San Fernando. La figura del tècnic Antonio Hidalgo està cada cop més en entredit després que l'equip es deixés remuntar un 2-0 a favor. Al final del partit es van tornar a sentir càntics contra la figura del de Canovelles i la roda de premsa posterior de l'entrenador ha generat polèmica, especialment en el sector més crític de l'afició. Aquestes i altres notícies les desgranarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte a la setmana passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Pere Cladera. Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica que ve marcada per l'augment de núvols que es farà més evident amb el pas de les hores d'aquesta tarda. Núvols que avançaran de nord-est cap a sud-oest i que fins i tot començaran a deixar alguns primers ruixats cap a les comarques de Girona. Poc importants en conjunt. Els valors màxims d'aquest dilluns, doncs la majoria entre els 13 i els 18 graus i esperem que de cara a demà dimarts doncs els núvols tornin a ser abundants durant el matí, fins i tot amb possibilitat que es vagin produint alguns ruixats intermitents poc importants a bona part del territori, a excepció de les comarques del nord de Lleida, on en principi aquí no esperem precipitacions. A mesura que avanci la tarda i de cara al vespre, aquestes precipitacions, aquests ruixats, tendiran a desaparèixer per les comarques de Tarragona fins a desaparèixer cap al sector del País Valencià, amb una temperatura màxima que en conjunt serà semblant o lleugerament més baixa i, de fet, la majoria de valors màxims de nou es mouran entre els 13 i els 18 graus. Atenció, temporal marítim i vent destacable als dos extrems del país i també al litoral central. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passant 3 minuts de les 7, un ple dividit aprova el pressupost més alt de la història de Sabadell. 252 milions d'euros que el govern i Junts per Sabadell asseguren que serviran per millorar els serveis municipals, l'espai públic, la reactivació econòmica i la proximitat de l'administració. En canvi, des de l'oposició consideren que és un conglomerat de projectes sense sentit. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La imatge ha estat l'habitual en aquests debats des del principi del mandat. PSC, Junts i Morell d'una banda amb 14 vots i Esquerra, Crida i Ciutadans a l'altra amb 13. Els pressupostos s'han aprovat però amb falta de consens i amb crítiques sobre la taula. Aquesta era la d'Esquerra, que expressa la portaveu adjunta Elia Soriano Costa.
Són uns pressupostos molt expansius que toquen moltes coses, però que fan això, tocar petits aspectes de moltes coses. I per tant, no hi ha una línia política de cap a on volem anar.
En canvi, des de Ciutadans han trobat a faltar realisme als números, ja que no s'han calculat les pèrdues per la modificació de la plusvàlua. Ho explica José Luis Fernández.
El presupuesto de este año ya empieza sabiendo que es mentira y por una vez no es cosa del gobierno, sino es cosa de que nuestro segundo tributo en importancia básicamente se ha volatilizado, ha desaparecido.
Des del govern han respost que sí que hi ha estratègia per convertir Sabadell en una ciutat vinculada al coneixement i que ja es treballa per calcular l'impacte d'aquest impost modificat. Montse González és la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic.
Però nosaltres estem fent un estudi acurat per saber de quina quantitat estem parlant. Creiem que és el que toca, perquè fer estimacions les pot fer qualsevol.
L'oposició ha trobat mancances en matèria de transició ecològica, habitatge, reactivació econòmica o la transformació del Ripoll. Aquesta és la regidora de la Crida, Anna Lara.
Sí que hi ha molts temes de transició ecològica i no sé si el 80 o el 90% dels temes que ha dit el senyor Gibert ja venien del mandat anterior i entre mitges s'ha signat una declaració d'emergència climàtica que ja els hi vam dir que era cosmètica i que no hi estàvem d'acord perquè el que necessitàvem eren unes mesures sobre la taula i no hi són.
Unes mancances que Marta Morell i el portaveu de Junts, Lluís Matas, han intentat aplacar, subratllant alguns dels projectes i inversions previstos als comptes.
I pel que fa això, pel rectangle de coneixement, tot allò que fa referència al voltant de la Universitat Autònoma, a l'ESDI, la Fira, el Taulí, l'Art Tèxtil o l'Aeroport, amb aquest nou grau d'infermeria que s'instal·larà i amb un possible interès d'una escola de negocis que també s'ha interessat per instal·lar-se al rectangle de coneixement, els hi podem dir que incidirem i posem a la taula de negociació amb el govern el canvi de model actual de la Fira Sabadell per transformar-lo en un model modern i amb gestió de público-privada.
Deixin estar el partidisme, perquè el partidisme en res ajuda als nostres veïns i en res ajuda a les nostres veïnes.
Malgrat les demandes de Morell per no rebre vots negatius, l'oposició ha decidit votar en contra del pressupost, però s'ha aprovat amb els 14 vots del PSC, de Junts i de Morell.
A tot això, la Crida per Sabadell reclama que els plens municipals tornin a estar oberts al públic de forma presencial. Des de la formació anticapitalista consideren una anomalia democràtica que la sessió extraordinària d'avui hagi mantingut el format de les anteriors, quan hi ha hagut una relaxació general de les mesures de prevenció de la Covid. Així ho ha destacat la regidora de la Crida, Anna Lara.
Tenim un oci nocturn pràcticament normal, tenim una cultura amb accés normal i, en canvi, l'accés al ple no ho és. De fet, ens trobem amb un fet extra, que és que al final és l'alcaldessa qui decideix, ha dit, qui entra i qui no. Hi ha accés a premsa, hi ha accés a la gent dels grups municipals, per tant es pot accedir al ple, però no al públic en general. De fet, tenim la circumstància en què fins i tot al ple anterior hi havia estudiants que venien amb el permís de l'alcaldessa.
Lara recorda que es va instal·lar un nou sistema de ventilació al Saló de Plens perquè el retorn a la presencialitat fos segur. Amb tot, insisteix que al govern municipal se li estan acabant les excuses.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El Departament de Salut comença aquesta setmana a administrar les dosis de record als vacunats de Janssen. Els centres d'atenció primària seran els encarregats de citar el col·lectiu seguint l'estratègia actual de citació i vacunació i també amb noves eines a partir de novembre. A Catalunya hi ha 348.222 persones que han rebut aquesta vacuna de dosi única. D'aquest col·lectiu es calcula que 850 usuaris sense identificació sanitària i es reprendran els circuits establerts amb les xarxes comunitàries per tornar-los a captar. Els centres que disposen de la història clínica informatitzada tindran el web de cita de salut, un apartat de vacunació Covid, on els usuaris podran demanar hora. Les persones que compleixin els requisits per rebre aquesta segona dosi rebran un SMS al mòbil. En les persones vacunades amb Janssen, s'ha observat que la reducció de la resposta immunitària es produeix a partir dels 3 mesos d'haver rebut la punxada. Per aquest motiu, es recomana l'administració d'una dosi de record d'aquest vaccí com a mínim 3 mesos després d'haver rebut la primera inoculació. Tot plegat el dia que Salut assegura que es prioritzarà l'ús del passaport Covid abans que aplicar noves restriccions per fer front als contagis. Després de presentar a l'Assemblea Nacional Francesa la guia clínica per tractar la Covid persistent, el conseller Argimon ha dit que confia que no s'hagin d'imposar noves restriccions ni pel que fa a aforaments ni horaris per frenar els contagis i que abans de prendre restriccions o mesures restrictives es pensarà en l'extensió del certificat digital. Sobre el passaport Covid afirma que espera tenir molt aviat el posicionament del Comitè Científic Assessor. Després de l'opinió d'aquest comitè, la mesura s'haurà de debatre en la comissió delegada. I tot plegat mentre Àustria confina les persones no vacunades a partir d'avui durant 10 dies. Només poden sortir de casa per anar a treballar al metge o a comprar en botigues essencials. No se'ls permeten a restaurants, bars, gimnasos o esdeveniments culturals o esportius, entre d'altres. També en clau Covid, en l'àmbit europeu, Alemanya notifica per primer cop des de l'inici de la pandèmia una incidència setmanal superior als 300 casos. D'altra banda, l'enquesta de la Diputació de Barcelona d'hàbits relacionats amb la salut indica que els joves sabadellencs consumeixen més alcohol que abans de la pandèmia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El consum d'alcohol ha augmentat gairebé un 38%. En canvi, ha baixat en els patrons de risc. Borratxeres, alt consum en poc temps, caps de setmana... Lluís Camproví, tècnic de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, diu al programa El Cafè de la Ràdio que no hi ha diferències entre trimestres.
No vam observar grans diferències entre trimestres. el curs passat, recordem, el 2021, ja no va ser el trimestre de fa dos cursos, que va ser el del confinament dur, però evidentment doncs, seguien les restriccions i les prohibicions d'oci nocturn, etc.
Els joves sabadellencs en concret mostren menys interès que la resta amb la informació relacionada amb la salut i el consum d'alcohol. El cansament és paral·lel a la resiliència mostrada davant la pandèmia, però també a l'esgotament d'aquesta. Així ho indica l'estudi fet a més de 5.000 alumnes de quart d'ESO durant el curs lectiu 2020-2021. La lectura és que els consums generals han anat de baixada, però qui ja consumia ha consumit més, i l'augmenta en àmbits més privats i en horaris fora de moments problemàtics. Un fet que es repeteix, però que segueix cridant l'atenció, és que les noies beuen més.
En aquesta franja d'edat beuen més les noies. Això ja és quelcom que havíem anat observant, diguem, secularment, i se'ns constata amb les dades actuals, tant si fem mirada de municipi concret, Sabadell, com si fem mirada agregada, les noies, en general, expressen major consum. Quan els preguntem si han begut alguna vegada, 70% de les noies versus el 60% dels nois.
La previsió és que la següent enquesta es torni a valors previs a la pandèmia, major afectació en la salut mental. El Departament de Salut ha posat en marxa una campanya de sensibilització coincidint avui amb el Dia Mundial Sense Alcohol. A més, la Diputació de Barcelona ofereix materials i recursos als ajuntaments de suport en la prevenció del consum d'alcohol entre els joves.
El Departament de Justícia ha lliurat aquest cap de setmana les restes del soldat republicà Antoni Casanovas Castany en un acte al cementiri de Sabadell. Van trobar el cadàver a la fossa comuna de Pernafeites, a la Ribera d'Ebre, entre un centenar de cossos més. La recerca la va començar el seu net, que fa uns anys va aconseguir que la seva mare donés una mostra d'ADN. La consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, ha destacat la feina del banc d'ADN i ha demanat a les famílies amb persones desaparegudes durant la guerra que lliurin les seves dades genètiques.
Totes aquelles persones que pensen que poden tenir un familiar desaparegut o que saben que tenen un familiar desaparegut com a conseqüència de la Guerra Civil, facin aquest lliurament de les seves dades genètiques. No fa mal, és gratuït, ho poden anar a la Vall d'Hebron a fer-ho, i d'aquesta manera nodrim les bases de dades i després casem amb el cens de persones desaparegudes i les restes que trobem a les fosses. D'aquesta manera podem fer actes com el d'avui.
Segons els càlculs del departament, ara mateix hi ha 400 restes òssies sense identificar.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Sabadell podria implantar un sistema de recollida de residus porta a porta. Així ho considera el president del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, Nil López. No obstant això, admet que caldria posar-lo a la pràctica de forma esglaonada i tenint en compte totes les necessitats de cada zona de la ciutat. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Per zones i també una mica pot ser a diferents velocitats, perquè no té per què aplicar-se un model en una ciutat de cop i en els mateixos terminis. Podem fer-ho graonadament, podem fer-ho analitzant les tipologies dels barris, amb més o menys densitat de població i una mica doncs, també aprofitant les dinàmiques, com deia, de cada municipi.
Aquesta implantació estaria relacionada amb el contracte de recollida de residus actuals, amb Esmatza. Tot i això, tècnics del Consorci de l'Ajuntament de Sabadell ja treballen en els diferents models que podrien tenir èxit a la ciutat. A tot això, Sabadell va recollir l'any passat 397 tones de material tèxtil a través dels 50 contenidors de recollida de roba que hi ha repartits arreu de la ciutat. Amb la voluntat de continuar augmentant aquest volum, l'Ajuntament ha publicat un mapa interactiu on es detalla la ubicació exacta d'aquests recipients. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El mapa interactiu també inclou, a més de la situació dels contenidors de roba, les ubicacions dels contenidors de reciclatge d'oli domèstic. N'hi ha un total de 45 repartits per Sabadell, tots ells gestionats per la cooperativa d'inserció sociolaboral CIPO. El consistori local confia que amb aquesta nova eina, el mapa interactiu, els sabadellencs puguin consultar quan vulguin on és el contenidor més proper per reciclar roba i calçat o oli de cuina i incrementar així els índexs de reciclatge a la ciutat, que ara mateix se situen al voltant del 36% de mitjana si es tenen en compte totes les fraccions, molt per sota de la taxa de la comarca. Pel que fa en concret a l'oli domèstic, segons dades del Consorci de Residus del Vallès Occidental, l'any passat es van recollir a la comarca més de 142.000 quilos d'oli de cuina usat, el que representa un increment del 38% respecte de 2019, és a dir, uns 39.000 quilos més.
Avui també és notícia.
Prop de 2.000 treballadors de Banc Sabadell han demanat l'adhesió a l'ERO. Això vol dir que se superaria la xifra de sortides pactades en un principi entre els sindicats i el banc, fixades en un mínim de 1.380 i ampliables a les 1.605. El període per inscriure's a l'expedient de forma voluntària expira abans d'aquesta mitjanit. Els sindicats avisen que no es podran atendre totes les sol·licituds, un fet que atribueixen a criteris del Sabadell. Un cop finalitzi el període d'adhesions, l'entitat comunicarà la resolució de les peticions el divendres 3 de desembre. I en política, el sabadellenc Joan Mena i Joan Berlanga formaran part de la nova executiva territorial dels comuns al Vallès Occidental. En total són 47 els membres de la comarca que integraran els nous òrgans de Catalunya en Comú. Els nous càrrecs es proclamaran en la tercera Assemblea Nacional de Catalunya en Comú, que es farà els dies 21 i 22 de novembre. En cultura, l'Embassa 2022 ja ofereix les primeres certeses. Serà el maig i té els primers noms confirmats. Ho ha avançat a Ràdio Sabadell el seu director, Arnau Solsona.
I els altres noms que traiem amb aquesta primera tongada, ja que ja encarant aquest 2022, són Bayuca, Mujeres, Chico Blanco i la sabadellenca Santa Salut. Tots aquests primers noms, doncs, com van estar repartits entre aquests dos dies, i com veieu és un cartell novament eclèctic, modern i trencador.
Dime por qué es tan difícil que no llegue como un misil explicarte lo que me hace estar en crisis.
Les entrades es posen avui a la venda i tenen un preu de 47 euros.
La idea dels organitzadors és repetir el mateix espai, el Parc Catalunya, però de cara al 2022 es vol comptar amb un segon escenari i un aforament de 3.000 persones per cada dia. S'inclouen activitats que, de moment, encara no estan confirmades i no es poden revelar. El Festival de Música Independent del Vallès, d'aquesta manera, només confirma els 4 artistes fets públics avui, els ja coneguts Dani i la Dilla Russa.
Aquesta no serà l'única novetat, ja que enguany l'Embassa es farà al maig.
En efecte, concretament els dies 20 i 21 de maig. Solsona apunta que han avançat el cap de setmana per fer la convocatòria a causa de les programacions d'altres festivals més mediàtics, com ho són el Sonar i el Primavera Sound.
Catalunya i la programació cultural es veu una miqueta modificada i nosaltres som part d'aquest moviment de domino. Ens anem al 20 i 21 de maig. Donant el tret de sortida, doncs, segurament dels festivals d'estiu, de primavera, de bon temps, postpandèmia, serem, jo crec, que el primer gran esdeveniment.
A més, enguany oferiran comprar l'entrada i poder reservar una habitació d'hotel les dues nits en un conveni amb l'Urpí. En total, el certamen reunirà una xifra de propostes similar a les del 2019, rondant la vintena.
Matàulic, Culkin.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triar amb quin banc contractar-la? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol crearà una assegurança d'impagament per al lloguer d'habitatges a joves. La ministra Raquel Sánchez ha fet avui l'anunci i ha detallat que el cost no podrà superar el 5% del lloguer, afegint que donarà seguretat tant a llogaters com a propietaris. L'assegurança s'activarà en cas que els llogaters no puguin afrontar la renda. La COE rebutja la proposta del govern espanyol d'augmentar les cotitzacions un 0,6% com a part de la reforma del sistema de pensions. La comissió considera insuficient l'opció i alerta que no garanteix l'equilibri del sistema. A més, assenyala que la proposta del Ministeri d'Inclusió implica que tots els esforços els assumeixin els treballadors actuals i futurs, especialment els joves. I un últim apunt, Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la contractació del manteniment de camions de bombers de la Generalitat. Des de la Fiscalia volen aclarir com funcionava el sistema de contractes amb què una mateixa empresa, Grupo Iturri, cobrava per la prevenció i reparació d'aquests vehicles els últims anys.
Esports.
La figura del tècnic del centre d'esports, Antonio Hidalgo, torna a estar en entredit després de la derrota d'ahir contra el San Fernando. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Avui algunes penyes han publicat comunicats demanant a la directiva arlequinada que prengui decisions dràstiques per canviar el rumb de l'equip.
Penyes com The Walking Arlequin Club o els Honor 1903 s'han pronunciat en aquest sentit i no només per la derrota d'ahir, sinó per la compareixença posterior en roda de premsa d'Hidalgo i en la qual el de Canovelles aquest cop no es va mossegar la llengua respecte al sector més crític de l'afició.
Que és la realitat i és la sensació aquesta que no agrada, no agrada. Dona igual el que fem, com ho fem, com ho faci, només si guanyés perquè l'altre dia van guanyar perquè sí, perquè van tenir una mica de sort i perquè van competir i res més. És aquesta sensació que hi ha. Bueno, és difícil de veure, sobretot intentes donar-li voltes a les situacions. La situació a la mitja part, ho hem parlat, era l'ideal posar-se per davant i una situació de més o menys de control del partit. És un equip que proposa coses i que fa coses molt interessants perquè té un gran entrenador, però al final la nostra situació massa cruel per el que ha passat durant tot el partit.
I el detonant de tot va ser un partit que el centre d'esports guanyava per 2-0 amb gols de Martí Crespí en pròpia i Jacobo de penal i que el San Fernando va remuntar en els darrers 20 minuts de l'enfrontament.
És evident que els jugadors han de donar molt més, molt més. I ells ho saben, perquè si no competeixen com van competir l'altre dia, no guanyes. I més en aquesta categoria que està tan igualada. La gent pensa que ve el San Fernando, guanyarem 4-0. No, podíem haver-ho fet, eh? Podíem haver-ho fet. Però també el Jacobo ha estat vomitant tota la nit. No ha parat de córrer, eh? No ha parat de córrer. No guanyem, ja ho sé. Però els jugadors són els que són, eh? Són els que són, ara mateix.
El Sabadell així torna a ocupar llocs de descens abans de visitar dissabte el Real Madrid-Castilla.
D'altra banda, Sergi, avui també s'ha donat a conèixer la data definitiva del sorteig de la Copa del Rei.
Sí, serà dijous a 4:45 de la tarda i el conjunt arlequinat hi prendrà part per segon any consecutiu. Està previst que aquesta primera ronda es jugui l'1 de desembre i el Sabadell podria disputar-la tant a la Nova Creu Alta com fora de casa. El rival serà o un equip de la mateixa categoria o de la segona ref.
Tampoc passa pel seu millor moment el juvenil arlequinat, que encadena 3 jornades consecutives sense guanyar divisió d'honor. Els de Marc Nomen no van passar de l'empat a 2 al camp de la Unificació en Bellvitge.
I amb aquest 2-9 en les últimes 3 jornades, el Sabadell ha perdut la tercera posició en detriment de l'Adam. Josep Roma, un dels golejadors en l'últim partit, recorda que ja es van haver de sobreposar alguns moments de dubtes anteriorment.
Sí que portem ara, podríem dir, una mala ratxa. També és cert que ja vam patir una... O sigui, ja vam estar un parell de partits on no aconseguíem guanyar contra Espanyol i Cornellà, i després ens vam refer molt bé, que vam guanyar 5 partits seguits. Pel que fa al joc no ens preocupa, però sí que és veritat que era important aconseguir la victòria en aquell camp i al final se'ns va escapar.
El juvenil del centre d'esports buscarà dissabte a Olímpia tornar al bon camí contra un Ebro que ve de trencar una mala ratxa de resultats.
Polèmica derrota del Sabadell Nord en el seu duel contra el Rubí. Un dubtós penal que va significar el 2-0 per als rubinencs va suposar també l'expulsió del tècnic Pablo Becerril. Ens amplia la informació en Xavi Colomer.
Després d'una segona part trepidant, el Sabadell Nord va caure per un marcador de 3-0. Un resultat, això sí, amb molts matisos. A les acaballes del partit, amb els sabadellencs buscant l'empat a 1, l'àrbitre va assenyalar un polèmic penal que va significar el 2-0 i la sentència del partit. A més, tant Pablo Becerril com el seu ajudant van ser expulsats per protestar. Precisament, Becerril mostrava la seva indignació amb el col·legiat.
La qüestió és per què es permet que passin aquestes coses. Crec que el d'avui ha estat un esperpent indigne de la categoria i l'expulsió, doncs, segurament la meva és justa, el meu preparador físic li ha dit no, no, no he sido yo, he sido yo, Y vamos a decir, por entonces vais los dos a la calle.
La derrota col·loca els de Can Uriac en l'antepenúltima posició de la classificació i amb l'obligació de treure un bon resultat aquest cap de setmana contra l'Atlètic Sant Just.
Setmana Europea a l'Astralpool Natació Sabadell. Les de David Palma comencen dijous a Passos de Ferreira i la seva participació a l'Eurolliga Femenina de Waterpolo, a la qual arribaran en un bon moment després d'endur-se el derbi de Lliga a la piscina del Terrassa per 7-14.
Un partit on l'atac del club va sobresortir a la tercera i quarta part després del 2-3 que reflectia el descans al marcador. Maica García, autora de 3 gols i triada com a MVP, fa incidència en l'evolució ascendent de l'equip i assegura que l'objectiu és guanyar l'Eurolliga.
A més, anem això, creixent una miqueta més, anem millorant, ara ja estem tot l'equip i necessitàvem això, una miqueta de bones sensacions per arribar a la fase d'Europa la setmana que ve, això, a tope d'optimisme i bueno, amb l'equip, confiant en l'equip, que crec que ho farem bé i anem a per la Champions.
L'Astralpool, reforçat a última hora amb el retorn de la canadenca Gurpreet Sohi, debutarà dijous contra l'anfitrió, el Pacense portuguès. Divendres jugarà contra l'Ethnikos grec, dissabte contra el Košice eslovac i diumenge contra l'Horizonte italià.
I el masculí, per la seva part, també va guanyar el seu compromís de la divisió d'honor al Mediterrani per un clar 11-5.
Els de Quim Colet no van acusar el desgast ni de la tanda de penals de segona ni tampoc de la tornada en autocar des de terres italianes. Són declaracions del tècnic a TV Sabadell.
Jo els he dit amb ells, és un partit que ens fa créixer una miqueta més, perquè després d'Europa hi ha diversos equips que bueno, s'han deixat punts després de vindre a Europa. És igual, si has guanyat o has perdut, per diferents motius. Per tant, molt content de com hem jugat.
El Natació Sabadell obre un forat de 6 punts amb el quart classificat i segueix el rastre a la classificació del líder, l'Atlètic Barceloneta i el CNB, a qui visitaran dissabte a la Nova Escullera.
En handbol, els dos equips de l'Oar Gràcia continuen apropant-se a la part alta de les seves respectives lligues. El femení no va tenir problemes per desfer-se del Levante a casa per un clar 43-27 i s'ha situat cinquè a plata.
El bagatge és de 6 triomfs en les darreres 7 jornades i l'Oar té 12 punts, dos menys que els 4 líders del grup. Per Clara Correro, qui va debutar dissabte amb l'equip, va ser una cita especial.
L'any passat vaig començar la temporada amb el Plata també, però la lesió no em va deixar debutar i res, ara porto 5 partits amb el juvenil i molt contenta ara de començar amb el Plata. Hem anat per sobre tot el marcador, però bueno, igualment és un partit que s'ha de lluitar com els altres i fins al final.
I el masculí també cinquè a primera nacional després d'imposar-se 32-34 a la pista de la Salle Montcada. És el primer cop que els verdiblancs puntuen a domicili i tot gràcies a un gran parcial final hi ha una aturada decisiva de Pau Hernández en la darrera possessió rival.
Va ser justament, estava jo a la porteria, degut a que, bueno, ahir justament estava jo sol durant tot el partit, ja que el Carlos Bonas i el León estaven lesionats. I va coincidir justament aquest final de partit on, mira, vaig tenir la sort de poder aturar l'última pilota. I, bueno, jo crec que va ser un final de partit molt entusiasmant per tothom.
I per la seva part, el Creu Alta Sabadell continua sense estrenar el caseller de punts després de 8 jornades, però en el derbi contra el Terrassa ho va estar a punt de fer. Al final, derrota 24-26, tot i que al descans els arlequinats guanyaven de 5. Com explica el jugador Jordi Pujolà, van pagar car un mal inici de segona meitat.
Una primera part de somni, la veritat, ens han sortit moltes coses, estàvem jugant molt bé, i la veritat és que hem tingut un parcial dolent al començament de la segona part que ens ha fet que estiguem, bueno, que haguem perdut algunes pilotes i tot i ens hem quedat una mica més enrere i llavors al final doncs és cara o creu.
El Sabadell Cué es veurà les cares aquest cap de setmana contra el conjunt que té just per sobre la taula, el Sant Martí Adrianenc.
I acabem fent un apunt d'esquash perquè el sabadellenc Iker Pajares disputa d'aquí una estona la segona ronda del Canary Wharf Classic.
Un Open, recordem, que plega a Londres les millors raquetes del món i en l'estrena aquest cap de setmana Pajares va eliminar ahir el campió del 2016, el francès Mathieu Castanyet, per 11-6 i 11-7 en poc menys de mitja hora de joc, en un torneig que es disputa el millor de 3 sets i no pas de 5. Precisament el fet que siguin partits ràpids dona una mica més de marge a Pajares en el difícil creuament que tindrà avui contra l'egipci Ali Farag, número 1 del món. El partit començarà a les 9 de la nit.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dilluns 15 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.